els podcasts de Ràdio Estel.
Àngels, amb el suport de la Fundació Llegat Roca i Pi. Tots els diumenges a 9:15 del vespre, Àngels, amb David Serra.
Bona tarda a totes i a tots. Tornem a ser aquí després d'una setmana de descans. Pensem que un descans merescut, però tampoc, també nosaltres no som massa objectius quan ho diem. El fet és que, com tots els diumenges, a aquesta hora, i a Ràdio Estel, comencem Àngels, aquest programa en què ens fixem només en el tercer sector social i ho fem parlant amb totes aquelles entitats, amb persones també que hi treballen diàriament o que han estat reconegudes per alguna de les seves tasques. Aquest és un programa, com sabeu, també impulsat per la Fundació Llegat Roca i Pi i que fem possible el Joan Andreu Parra a la producció, la Paula Moreno a les vies de so, qui us parla, el David Serra. Comencem. I comencem amb una convidada avui molt especial, una grandona que també és una dona gran. Ara potser alguns doncs, us estranya el que acabo de dir. Aquells que penseu que dir-li a una dona que és gran o a un home que és gran doncs és una falta de respecte. La nostra convidada reivindica que poder dir amb orgull, reivindica ella mateixa poder dir amb orgull, soc vella, i d'això precisament, i de moltes altres coses en parla el seu llibre Io vieja, editat per Capitán Swing. Però és que, a més, a la nostra convidada li han atorgat el premi, ara fa uns mesos, el premi Amics de la Gent Gran en la seva última edició, un guardó en què es reconeix la trajectòria d'una persona que hagi posat en valor la vital importància de les persones grans i la seva contribució a la societat i hagi vetllat també per la defensa dels seus drets. Per tant, en aquest cas, un premi més que merescut. Ella és l'Anna Freixas, és psicòloga, és professora ja jubilada de la Universitat de Còrdoba, és escriptora. Anna, bona tarda.
Hola, bona tarda. Què tal?
Ah, escolta, per què hi ha gent que creus que li molesta que, no sé, ara com he dit, una persona gran, que hi ha gent que li molesta encara fer de dir que una persona és vella o és gran?
Sí, perquè, bueno, la nostra societat ha otorgat a la paraula vella o vell una quantitat de connotacions negatives que en realitat doncs, no tenen cap raó de ser, no? Perquè en realitat ser vell vol dir que no ets jove, que has viscut molts anys, que has tingut la sort de viure, i això doncs, és algo del que tenim que estar orgullosos, no? El problema és quedar-te pel camí, però si estàs viu, ser vell vol dir que estàs en un moment del segle vital, en un moment important del segle vital. No que estàs fatal, vull dir, pots estar fatal als 20, als 30, als 40, qualsevol edat pots estar fatal. Però ser vell no és indicatiu forçosament de dependència o d'enfermetat, o també n'hi ha, però no és...
Sí, hi ha masses connotacions negatives, no?, quan es parla de la bellesa.
Sí, no sé, realment... Perquè, a més, per exemple, si dius, bueno, és perquè les persones grans no aporten a la societat, al contrari, les persones grans aporten una gran quantitat de beneficis a la societat, no?, tant pel seu bon fer com per la seva sabidoria, per la seva experiència, per la seva disponibilitat, per la seva generositat, per la seva saviesa. És a dir, hi ha molts elements en els quals la gent gran estan, vull dir, són un factor superimportant a la societat.
De fet, ara el que comentaves tu, llegint una entrevista que et van fer fa uns mesos al diari El País, amb motiu del llibre de Io vieja, tu deies que estaves, et sents afortunada i els arguments que donen és que són, clar, superevidents, no? Vull dir, deies, tinc la sort de ser vella perquè no l'he palmat, som velles, ho diem en castellà, somos viejas, viejales, pioneras, veteranes, per què buscar altres nombres i per què aparentar altra cosa, no? Aquesta mania que tenim molts de suavitzar un terme que no és respectiu de cap tipus de les maneres, és una realitat.
És una realitat no forçosament negativa, insisteixo.
Exacte,
és a dir,
clar.
És a dir, pots ser gran i pots estar bé, pots estar... És que és com si les úniques persones que et poguessin tenir o que tinguessin problemes a la societat són els vells, quan en realitat hi ha quantitat de persones de totes les edats que són un problema per a la societat. I molta gent gran que no són un problema, són una ajuda, no? Perquè, fixa't,
sí.
Quan pares i mares grans ajuden els seus fills, amb els seus nets, quan la crisi de 2008, com de fet el país es va sustentar amb les pensions de les famílies formades per homes i dones grans, no?
Sí,
és a dir, aquesta connotació negativa també hi contribuïm quan intentem utilitzar tota aquesta espècie de dulcificació, no? O sigui, no cal endolcir res, perquè és que no hi ha res que endolcir. Ser vell és una sort.
I Anna, entens que siguem sobreprotectors? Els que encara no hem arribat a la vostra edat, que siguem una mica sobreprotectors? Això es pot entendre o...?
Això és com una espècie d'arma de doble fil, no? Per un costat, doncs, tenim... És cert que hi ha coses que no les pots fer, que abans les feies i després no les pots fer. Però també hi ha moltes coses que les fas i les pots fer molt bé i estupendament. És a dir, l'ajuda, jo crec que cal, per un costat, saber demanar-la, i per un altre costat, sàpiguer oferir-la. Però oferir-la quan te la demano. Mentre jo no t'ho demani, tu no cal que m'ajudis. O sigui, una cosa és que em respectis, una cosa és que, com jo tu, és a dir...
Clar, com tots a tots, exacte.
O sigui, però la sobreprotecció moltes vegades produeix invalidesa, no? Incapacita les persones.
I deixa que siguin tan autònoms.
I no em cal... O si estàs impedint que segueixin mantenint la meva independència.
I el que deia, que també és una lluita teva contínua, una reivindicació, això que deies, aquesta sobreprotecció a vegades impedim doncs, que sigueu persones autònomes. I la persona gran ha de ser tan autònoma com ho pot ser una altra. I el que deies tu.
I que la teva veu es segueixi mantenint... s'escolti, no? Si vaig al metge i resulta que el metge parla o la metgessa parla amb el meu fill i no parla amb mi, això, ja sóc jo la que tinc el meu cos i la que sé què em passa i la que no em passa, el que em convé i el que no em convé.
Sí.
És a dir, hi ha una sobreprotecció que en realitat és una forma d'invalidar les persones, no?
El jurat que et va atorgar el Premi Amics de la Gent Gran va valorar la teva contribució en la defensa dels drets de les persones grans en general i aquesta construcció que ara n'hem parlat d'una nova mirada sobre la bellesa que trenqui aquests prejudicis que hi ha, els estigmes. I ells esmentaven precisament aquest llibre, Io Vieja, on tu reivindiques doncs, aquesta concepció de la bellesa, trenques els clixés que estigmatitzen la bellesa i sobretot ens fas pensar sobre la discriminació que pateixen les dones grans. En aquest cas estaríem parlant d'una doble discriminació, és a dir, ser dona i ser gran.
Ser vella.
Exacte. Creus que en aquest aspecte diríem que les dones grans estan més invisibilitzades també que no pas els homes grans o que els vells?
La nostra societat, ja deia la Susan Sontag, que ha dissenyat un doble estàndard, no? Per una part, diguem-ne, un espai de major visibilitat, de major espai per la vida afectiva i sexual, etc., dels homes, quan són vells, i una invisibilitat de les dones, no? O una consideració, com ella deia, cuando los hombres maduran, las mujeres envejecen en nuestra sociedad, sí. ¿No? És a dir, el mateix procés doncs, és vist amb molta més benevolència doncs, social, afectivament i sexualment pels homes que per les dones. No? També en compte que les dones no hem tingut, les dones que són velles ara, doncs, som, en aquest sentit, pioneres de la participació i la visibilitat social, no? Som de les primeres doncs, que hem tingut, hem estat al mercat laboral, hem treballat, tenim vida pròpia. Moltes dones han estat a la política, a la cultura, i són, però no tenim un mirall en el que mirar-nos, no? O sigui, perquè doncs, no tenim altres dones que hagin sigut models per nosaltres. De fet, ara podríem dir que estem construint una nova bellesa per les dones i també pels homes, no? Els homes, el model que tenen tampoc els ajuda massa, sobretot per tenir en compte que almenys nosaltres, quan ens acostem a la bellesa, disposem d'algunes eines importants, com per exemple l'autonomia en termes d'intendència i vida quotidiana, el fet de tenir vincles i relacions de comunitat i de xarxa amb altres persones. Tot això és un capital amb el qual les dones ens acostem a la bellesa amb una, jo crec que amb una major, més pobres, més malaltes, però més felices que molts homes, i de fet la prova és que els homes, de cada 4 suïcidis, 3 són homes, no? I grans. No? Uh-huh. Què vol dir això? Això vol dir que en aquesta socialització els homes els hi falten coses que la societat aparentment els hi dona, però íntimament ells no tenen, no? Que són doncs, el vincle, la intimitat, les relacions, les amistats, els amics, les persones amb les quals, no els amigotes per parlar de futbol, sinó aquelles persones amb les quals doncs, podem comunicar les nostres preocupacions i també establir confidències i sentir que la nostra vida, ajudar-nos a donar sentit a la nostra vida. No?
És a dir, que els homes tenim més por a fer-nos grans que no pas les dones, seria això? O les dones us adapteu molt millor a aquesta situació natural, com és la de fer-se gran, que no pas els homes? No?
Jo crec que els homes tenen alguns aspectes que formen part del món exterior, que és diners i un major reconeixement social. Si, per exemple, un home pot, amb 70 anys, tenir una nòvia 20 anys més jove o 30 anys més jove i no passa res, no? Això no passa a les dones, uh-huh. O no passa tant, no? Però això no és suficient per viure. Per viure no cal tenir, sobretot, aquesta, per una part, el que suposa la capacitat teva per la independència, per la intendència, no? Per poder resoldre la teva vida dia a dia, i després el tenir xarxes, no? El més important per envellir bé és tenir xarxes. Tenir sí. Xarxes de persones amb les quals comparteixes coses, que poden ser aspectes espirituals, aspectes emocionals, aspectes culturals, polítics, socials, afectius, de molt tipus, però vull dir, que et permeten que tu, quan t'aixeques al matí, sents que la teva vida té sentit.
I que aprenem uns dels altres, que això també és molt important. Ens clar, parlem i ens escoltem uns dels altres.
La interdependència forma part d'aquestes xarxes. O sigui, jo avui t'ajudo a tu i tu m'ajudes a mi, avui tu tens necessitat, per molt que tinguis 30, 40, 50 anys, i jo, per molt que tingui 70, 80, 90, tinc unes altres, i aquesta comunicació i aquest vincle que saps que et permet doncs, que no et passi, que sí. No passi res greu. No?
Anna, tornem un moment al llibre, perquè entenc que és una pregunta que t'han fet més d'una vegada, però que, clar, és que crida molt l'atenció, no? El títol del llibre, Jo, vieja. Crida l'atenció perquè té una força, té molta força, i pel que hem dit abans del terme vella. Per què vas escollir precisament aquest títol? Què buscaves?
Perquè, mira, jo fa 40 anys que treballo sobre aquest tema, no? Jo vaig començar a treballar sobre aquest tema quan tenia 30 anys i segueixo amb aquest tema, i m'he anat fent vella jo a la vegada que he anat seguint, aprenent, no? Crec que tots i cada un de nosaltres, homes i dones, fem vivim o plantegem una deconstrucció d'aquest estigma, o ser vell és un camí, doncs, el que la gent, diguem-ne, intenta dissimular o emmascarar, i la gent, doncs, està vivint una... No podem viure 50 anys de la vida o 40 anys de la vida des dels 50 als 90 demanant perdó per existir o sentint que tenim que semblar que som joves. No, jo crec que ara que la vida ens ha regalat 30 anys, doncs ara és el moment en el que nosaltres puguem mostrar que ser vell, doncs, no és cap desgràcia, sinó que al contrari, és un
premi.
Una fita a la qual hem arribat i que podem estar superorgullosos i contents de com hem arribat i quanta gent en aquest moment, doncs, té 80 i 90 anys i 98 i són gent superinteressant, no? O sigui, crec que en aquest llibre tracto de invitar a construir, de convidar a construir una bellesa interessant, no?
En aquest aspecte, per tant, hi ha molta gent que s'amaga l'edat que té.
Sí.
Tu, per descomptat que no és el teu cas. No, ho dic perquè quan tu dius l'edat que tens 75 anys, oi, ara, actualment?
Sí.
I quan et diuen allò, ostres, doncs no els aparentes, com un compliment, com ho reps, això? Perquè és un compliment, també, o està vist com un compliment?
Bueno, no, jo crec que quan la gent et diu no els aparentes, doncs... Jo sempre dic, no els aparento, però els tinc.
Exacte.
Ahí estan. El que sí que és curiós és quan tu... Perquè quan dius, tinc 75 anys, la gent diu, això no els aparento. Això queda aquí i tot bé. Però, per exemple, quan jo dic, perquè jo, com que ja soc vella, doncs de vegades penso tal cosa, per exemple, no? I la gent ràpidament diu, no, tu no ets vella. I llavors jo dic, sí, soc vella, i deixa'm ser vella, no? Quan tu dius que ets vella, la gent, doncs, apareix ràpidament per ajudar-te. I dic, no, tu no ets vella, tots els homes són vells, però tu no.
Sí, com si fos una ofensa.
No? Jo sí, soc
vella. Ens enterraràs a tots, allò que es diu tantes vegades, també. No, quan diuen moltes vegades, jo soc més gran. No, però, ostres... Ja m'agradaria arribar a la teva edat sent com ets tu ara en aquests moments. Això també és una... Són aquestes frases, aquestes expressions
sí.
Típiques i tòpiques sí. Que estan en aquesta situació i en moltíssimes altres.
Això és com un arma de doble fil, no?
Sí,
perquè per
sí,
una
sí,
part...
Sí, sí,
doncs,
sí.
Bueno, doncs a mi quan una noia jove em diu, a mi m'encantaria quan sigui gran o sigui vella ser com tu. Estic contenta quan em diuen això, penso, mira, no? Ara, una altra cosa és quan et diuen, no, tu no ets vella. Sí, sóc vella, el qual no vol dir que estigui fet un desastre, però
exacte.
Que sóc vella, afortunadament vella.
Sí, això és molt maco, això que dius, i molt real, afortunadament vella. Vol dir que has viscut tots uns... tots uns anys de, doncs, que t'han enriquit com ens enriqueixen a tots i la cosa és arribar i poder-ho compartir, el que dèiem, eh? Perquè també hi ha gent que es diu la importància de l'autonomia de la gent gran, ser autònom no vol dir estar sol. Això també a vegades es confon una miqueta, aquests termes.
Sí, estar sol és una condició, sentir-se sol és una condició anímica, que té que veure amb el tenir o no tenir disposar o no disposar de xarxes, de
pistats,
de vincles, d'espais d'intimitat, no? I hi ha gent que realment, doncs, és cert, no té vincles i no els ha cultivat o han tingut, per exemple, doncs, relacions de parella molt tancades en les quals no han pensat, doncs, que la vida seria sempre així, i no, perquè la vida, doncs, de repente la teva parella desapareix o desapareixes tu. I, és a dir, el tenir altres vincles és fonamental, és molt important. I a més a més, jo una de les coses que sento, per exemple, ara, doncs, que la meva vida és molt més divertida que mai. Jo,
i ho transmets, Anna, i ho transmets, cosa que ens fa moltíssima... Ho hem de deixar aquí. Estaria molta més estona compartint amb tu aquesta conversa.
Allò... No et sento... Perdona.
Dic que estaríem molta estona més compartint amb tu aquesta conversa. Molt agradable, molt enriquidora, però se'ns acaba el temps, ho hem de deixar aquí. Anna Freixas, moltíssimes gràcies. De veritat, ha estat un autèntic plaer parlar amb tu.
Bé, gràcies a vosaltres.
Adéu, bona tarda.
Adéu.
Ja ens estem passant gairebé, ho deixem aquí. Ens tornem a escoltar diumenge vinent. Per tant, que passeu una molt bona setmana i moltes gràcies per estar amb nosaltres.
Àngels. Un podcast de Ràdio Estel. Amb el suport de la Fundació Llegat Roca i Pi.